Celebrem enguany el quart centenari del Quixot, que és considerat el súmum de la literatura castellana. Ja s'han dut a terme probablement centenars d'actes per retre homenatge a aquesta obra i al seu autor, Miguel de Cervantes, però gairebé tots defugen dels aspectes més incòmodes, com ara l'origen i biografia del seu autor. El passat divendres, el filòleg i historiador Jordi Bilbeny presentava a Argentona un nou i polèmic punt de vista sobre els obscurs orígens de Cervantes. La seva investigació assegura que era d'origen català, que formava part concretament d'una família de catalans il·lustres. Avui, Enigmes i Misteris, us mostrarem els indicis que ho sostenen. Sigueu benvinguts.
Ràdio 4 presenta Enigmes i Misteris del Món. Un programa dirigit i presentat per Josep Guijarro. Enigmes i Misteris del Món. Una porta oberta al desconegut. La resposta a les inquietuds humanes. Una forma diferent de veure i viure la realitat.
Molt bona nit. Passen 6 minuts de la una de la matinada i ens disposem, com cada setmana, a fer un viatge pel món del misteri. Abans, com sempre, rebeu una salutació ben cordial en nom de tot l'equip del programa. La Iona Casadevall, els controls tècnics i de so, Plàcido Navarro, a la realització musical, Pere Serrano i Patricia Ardías, a la producció i la Consol Sáenz, Carles Mesa i José Luis González, a la veu dels reportatges. També, naturalment, de qui us acompanyarà al capdavant dels micròfons de Ràdio 4, Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya, un servidor de tots vostès, Josep Guijarro. Quan la setmana passada el nostre company i col·laborador i amic Jordi Teixidor tornava de la conferència dictada pel nostre convidat i ens advertia de la possible catalanitat de Cervantes, més d'un va dibuixar un somriure als llavis. Entre ells, ho confesso, jo mateix. Però us he de dir que, com més he profunditzat en el personatge, més evidències trobo de que algú ha volgut instrumentalitzar la seva persona en benefici d'uns interessos concrets. Com ja ha passat amb d'altres personatges il·lustres, els documents oficials sobre l'origen de Cervantes és fàcil reconèixer esmenes i manipulacions. No sé pas si va ser català o no, però en tot cas, avui escoltarem les proves que així ho acrediten. Podríem haver parlat dels missatges cabalístics del Quixot, de l'alquímia present a l'obra, d'altres claus esotèriques, però sincerament ens sedueix molt més endinsar-nos els 10 anys de recerca d'en Jordi Bilbeny, recerca o temps que du investigant aquest personatge, i saber quines van ser les raons que justifiquen les manipulacions documentals. Estem davant d'una nova conspiració d'estat? Us proposem, doncs, un tema polèmic que, en tot cas, pot ferir susceptibilitats. No és el nostre propòsit, només volem saber la veritat i, en conseqüència, cal escoltar tots els punts de vista. Per això us recordo que, si voleu opinar, dir quelcom, preguntar, només cal que piqueu al 933-427-827. 933-427-827. El nostre telèfon ja és obert. Si ho preferiu, també podeu adreçar-nos les vostres qüestions des del canal Enigmes del IRC Hispano. Comencem. I ho fem, com sempre, coneixent els continguts més destacats del programa, el sumari.
Cervantes, autor del Quixot, però potser ben aviat li haurem de dir Miquel de Cervent. Les investigacions de l'escriptor i filòleg Jordi Bilbeny, conegut pels seus estudis sobre la catalanitat de Cristòfol Colom, asseguren que el literat era català, possiblement membre d'una coneguda família de Barcelona. Ho analitzarem al nostre temps central del programa. A la segona hora d'Enigmes i Misteris viatjarem a Tarragona per conèixer què investiguen allà la Marisol i en José Antonio Roldán. També coneixerem nous símbols i la seva interpretació amb Sheila Lozano. Jordi Teixidor ens atoparà més enigmes de la història. Ens sorprendrem amb les curiositats de la Patricia Arbias i acabarem l'espai d'avui amb la màgia de Jenny Maqueira.
Ràdio 4, a Barcelona 100.8, a l'Anoia 106.9, a Osona 104.7.
T'agradaria escoltar un programa de ràdio que parli de ràdio i de televisió i d'internet?
Doncs escolta l'altra ràdio, tots els dissabtes a les 3 de la tarda i els diumenges a la mitjanit.
L'altra ràdio, 25 anys a Ràdio 4.
Seguint amb la línia polèmica que el cineasta David Grau va encetar amb l'apropiació del descobriment d'Amèrica, una conspiració d'estat, estrenada fa ara un parell d'anys, Grau es planteja un altre treball cinematogràfic sobre una figura fins ara considerada estrictament i emblemàticament espanyola, Miguel de Cervantes. Sota aquest nom castellà s'amagaria un de genuïnament català, el de Miquel de Sirvent. Aquest nou projecte es rodaria enguany coincidint amb el 400 aniversari del Quixot i amb la col·laboració de l'historiador Jordi Bilbeny, que és autor de la teoria de la catalanitat de Cervantes, o Sirvent, com preferiu, així com de la catalanitat de Cristòfol Colom. Jordi Bilbeny, molt bona nit.
Bona nit a tothom.
Carme Riera, l'autora de El Quijote des del nacionalismo català en torno al tercer centenario, que ha publicat recentment l'editorial Destino, creu que ha estat l'ús simbòlic i interessat del nacionalisme espanyol conservador durant la celebració del tercer centenari de la publicació del Quixot el que ha generat un cert distanciament, per no dir un rebuig dels catalans cap a aquesta obra. Però El Quixot és un llibre tan proper als catalans com per als italians ho pot ser El viatge a Itàlia, de Goethe, o per als mallorquins Un hivern a Mallorca, de George Sand. Suposo que la seva tesi encara ho reivindica més, oi?
Bé, primer les paraules de la Carme Riera, que el llibre del qual he llegit molt atentament i que diu exactament això, no? Estan com desencaixades pel fet que ella no sap que en Sirvent és català i per tant no és que sigui com, sinó que és el llibre d'un català traduït directament a l'espanyol, no? O castellà. I això no fa que sigui un autor que sintonitzi, un autor estranger que sintonitzi molt amb Catalunya, el temperament català, el bandolerisme català, la nació catalana, l'humanisme català, el lliure pensament català. No, simplement és que és un català que sintonitza amb ell mateix.
Què l'ha impulsat a vostè a explorar d'una forma crítica la biografia de Miguel de Cervantes?
Doncs m'ha impulsat el fet que hi ha un personatge parent d'en Cristòfol Colom, que és en Pere Vázquez de Saavedra, que es diu que té el mateix cognom que Miguel de Cervantes Saavedra. I a partir d'aquesta coincidència, que no sé si és forçada per la censura o no, vaig començar-me a interessar a veure qui podria ser, perquè sabem que els Saavedra estan afincats a Catalunya. A veure que no fos autor castellà, jo vaig començar pensant que seria un castellà, perquè els Cervantes existeixen a Castella, no? Però potser de mare catalana. I a partir d'aquí, clar, he anat estirant, fins a veure doncs, que no només són unes coincidències o casualitats de sintonia o de bons ulls o de condescendència o d'admiració amb els catalans, sinó que Cervantes fa una apologia sempre declarada i ferma a favor de Catalunya i dels estats de la monarquia catalana o Corona d'Aragó, i després fa unes crítiques feroges sobre el castellanisme i la cultura de Castella, dels hidalgos, de la monarquia castellana, i pensem que sobretot això, no? que és simbòlic i que una de les icones claus de l'ànima concretada en un personatge a l'hora de definir Castella, Cervantes utilitza un sonat. I, curiosament, un sonat que recupera la raó a Barcelona. Això, clar, és molt profund. no és una cosa per entretenir, sinó és que quan Cervantes vol dir l'ànima dels hidalgos, de l'alta aristocràcia i de la reialesa de Castella, vull expressar-la i l'expressa en un autèntic sonat, en una persona que sempre està a punt d'agafar les armes per combatre contra tothom, utilitzant arguments de justícia, fer el bé, la solidaritat, alliberar de no sé què, però sempre acaba fent mal a tothom i agreujant a tothom i acabant pagant-ho al poble castellà, que està identificat amb la persona de Sancho. No?
Queda clar que per al nostre convidat, anava a dir Colom, Cervantes era català, tibant d'aquest fil d'Ariadna, però sincerament creu que els indicis o les proves que presenta seran presos en consideració per a l'historiador oficial?
No m'importa en absolut gens ni mica. O sigui, tenim una vida i aquesta vida el que hem de ser és coherents amb la nostra recerca. El temps és molt limitat, els esforços que s'han de fer per arribar a esbrinar alguna cosa de la veritat, no la veritat del decorat que ens presenten a sobre perquè aquí quedem incrustats i abduïts, sinó la veritat profunda dels fets, i aleshores a mi si em dono la raó collonut i si no collonut igual. O sigui que millor que la gent reflexioni, però com que jo ja sé que estic acostumat en un país de la Inquisició no ha desaparegut sinó que s'ha camuflat, en un país en què el feixisme no ha desaparegut sinó que s'ha camuflat, en un país en què l'estat totalitari no ha desaparegut sinó que s'ha camuflat, en un país en què la censura no ha desaparegut i s'ha camuflat, no puc tenir gaire consideració tot això, perquè és que si no, no faríem res. Jo el que em dec és el meu rigor professional a la contrastació de dades, a la recerca, a la verificació empírica dels fets, i a partir d'aquí, si els pares de la cultura catalana o espanyola o sud-americana hi veuen algun punt interessant, perfecte, i si no, tan amics com sempre.
Però, senyor Vildeny, no sé si interpreto malament, però diria que al final els censors, no sé si d'aquella època o els d'aquestes, poden sortir amb la seva. Al cap i a la fi, si no s'admeten les proves, les evidències, no estem fent història, estem posant-nos del costat dels poderosos.
Jo no ho crec, això. Mira, quan es va començar a parlar que Jesús era jueu i no cristià, les proves no s'admetien. Han passat els temps, han passat els anys, han passat alguns segles i ara es comença a tenir en consideració una visió diferent de Jesús. Sobre Moisès, sobre el personatge de Moisès, passa igual. Les primeres proves van ser la riota de tots els estudiosos i a mesura que vas aprofundint en el tema de la vinculació entre Moisès i Akhenaton, cada vegada les respostes són més interessants. Estem en un origen, però són més interessants. En un Colom passava igual. L'any 27, un historiador peruà va explicar en uns llibres que ningú ha rebatut que en Colom era català i va donar centenars de proves i s'ha fet el buit. Però gràcies a aquest esforç d'aquest historiador, a Catalunya van sorgir un cúmul d'erudits, d'investigadors, d'escriptors que han explicat això que jo he recollit i ampliat, i gràcies a això ho puc dir. I en Cervent estem una mica allà mateix. Jo no crec que es digués Miguel, perquè hauria de sortir nova informació, però que sí que es deien Cervent, això està clar. I a partir d'aquí estem al començament, dic que porto 10 o 12 anys, això, i com a hobby, per desintoxicar-me del tema de Colom, de tant en tant llegia alguna cosa, alguna biografia, algun tema sobre Cervent i sobre el Quixot i sobre el món literari de l'època, no? Però que som al començament, i això s'ha de veure d'aquí 100 anys. Que si fem història no, això ja ho diran els nostres nens.
En tot cas puc entendre que potser els historiadors castellans no li vulguin fer massa cas, però tampoc ha trobat ressò entre els historiadors catalans?
Bé, pensa que això és la primera conferència, la vaig fer divendres.
Però encara ni l'han vetat ni l'han aprovat.
No. I tampoc el meu propòsit no és fer una afirmació categòrica que Cervent és tal persona, sinó
proposar un debat.
A veure, és molt difícil proposar un debat a Catalunya, perquè el fanatisme és una cosa, és l'esport, sobretot el fanatisme d'una ignorància camuflada de moltes dades. O sigui, l'acumulació de dades no és pressupòsit de coneixement, simplement és constatació de moltes dades. Però com que hi ha tantes, tantes dades, tan contradictòries, tan irreconciliables, s'ha de fer una tria a partir del sentit crític, de la contrastació, del coneixement profund dels fets i d'una mena d'intel·ligència de fons, no? de saber un estil de contrastar. I com que jo ja fa gairebé 25 anys que treballo la censura, doncs a mi això em sona tot el mateix, no? Quan tenim 15 Miguel de Cervantes diferents, però tots fills de llauradors, pagesos, metges, de pobres, de pobles, sense estudis, aquest senyor no pot ser l'humanista, el favorable a les llibertats, l'escriptor genial, que ha de venir d'una gran família d'escriptors, perquè els seus coneixements no els ha pogut improvisar ell de cop i volta.
Tenim l'oportunitat d'analitzar-ho, sàpiga en tot cas que aquí a Ràdio 4 té les portes obertes, la veu per expressar tot allò que vostè ha cercat i ha trobat, i avui dedicarem l'espai central del programa, com deia, a la biografia oculta de Miguel de Cervantes, i ho farem amb Jordi Bilbeny, de qui coneixem tot seguit alguns trets biogràfics.
Als estudis de Ràdio 4 ens acompanya Jordi Bilbeny. Va néixer a Arenys de Mar el 1961. És llicenciat en Filologia Catalana i doctorat en Història Moderna per la Universitat de Barcelona. És membre de la Junta del Centre d'Estudis Colombins, d'Òmnium Cultural i de la Fundació d'Estudis Històrics. Ha publicat diversos llibres de poesia, un assaig sobre l'independentisme de Joan Salvat Papasseit i un diccionari pornogràfic en clau d'humor. És col·laborador habitual de diverses revistes i inspirador del film L'apropiació de la descoberta d'Amèrica, una conspiració d'estat. Divendres passat va dictar una conferència a Argentona on exposa els raonaments de la catalanitat de Cervantes.
Els arguments oficials que sostenen que Cervantes va néixer a Alcalá de Henares fan referència a una partida de bautisme d'un tal Miguel de Cervantes, que es conserven a l'església de Santa Maria la Mayor. Davant d'una prova tan fluixa, tan feble, alguns investigadors han volgut trobar l'origen del literat molt lluny de Madrid. Escolteu, si no, el següent reportatge.
Sabíeu que la primera biografia de Miguel de Cervantes no es va escriure fins passats 123 anys de la seva mort? En efecte, Cervantes mor el 1616 i no és fins al 1738 quan el comte de Granville encarrega l'historiador Gregorio Mayans i Siscar, bibliotecari real, que redacti una biografia que ompli el buit existent sobre tan il·lustre personatge. Neix així la vida de Miguel de Cervantes Saavedra, natural de Madrid, situant l'any del naixement al 1649, una dada que va deduir del pròleg de les novel·les exemplares. Però si llegim qualsevol biografia oficial moderna, ens trobarem que Cervantes va ser el quart de set germans, fruit del matrimoni entre Rodrigo i Leonor, essent batejat a Alcalá de Henares, Madrid, el 9 d'octubre de 1547. És a dir, dos anys abans del que assegura el seu biògraf. En moltes hi ha fins i tot discrepàncies pel que fa al mes de naixement. És curiós. Malgrat la gran quantitat de dades que sembla existir sobre Cervantes, passa com amb Shakespeare o Colom, que desconeixem més del que sabem. I és que no coneixem gaire bé res de la seva infància fins al 1568, que és quan comencem a tenir dades fiables. Els arguments que sostenen que Cervantes va néixer a Alcalá són una partida de bautisme que es conserva a l'església de Santa Maria la Mayor i que citen a un tal Miguel de Cervantes i una partida de rescat d'Argel l'any 1580 amb unes sospitoses raspadures. Davant uns indicis tan poc clars, alguns investigadors han volgut trobar lluny de Madrid l'origen de Cervantes. Un d'ells és César Brandari, qui el 1999 va publicar Reconstruyendo Cervantes. Allí planteja la hipòtesi de que era jueu i que tant l'any com el lloc de naixement estaven equivocats. Brandari va més lluny en afirmar que va néixer realment el 1549 a un poble de Zamora. Un dels biògrafs oficials, Luis Estrada Marín, també qüestiona els documents que mantenen l'origen de Cervantes i, en referència al controvertit expedient de rescat, escriu:
Don Basilio Sebastián Castellanos, anticuario que fue de la Biblioteca Nacional,
hábil imitador de letra antigua y falsificador torpísimo, falsificó tan importante documento con la intención de hacer a Cervantes de Madrid. Otros que ya se ignora quién, vuelta a raspar y a poner de Alcalá de Henares, pero ahora se añade en el margen la siguiente inscripción: Miguel de Cervantes Saavedra, natural de la villa de Alcalá de Henares.
Dels documents del rescat, l'única part que va lliurar-se de les successives falsificacions va ser, segons Estrana, la relativa a l'edat, 31 anys al 1580, el que confirmaria que el liderat va néixer al 1549, com manté Brandari. Ens trobem, doncs, davant d'una maniobra de manipulació per ocultar deliberadament l'origen de Cervantes? Quines proves tenim de que realment era d'origen català? Arribarà mai la història a admetre la falsedat i a considerar les noves evidents? Li ho preguntem tot seguit al nostre convidat d'avui.
Parlem amb Jordi Bilbeny, autor d'aquesta tesi de la catalanitat de Cervantes. Hem citat, Jordi, el reportatge L'origen samurà de Cervantes, però no és pas l'únic. Els documents citen el seu naixement a diverses ciutats espanyoles, com ara Valladolid, Madrid, Alcalá de Henares, Granada o Sevilla. I ara també Catalunya o València. Vostè no ho té del tot clar, no?
Sí, a veure, Catalunya és tot. O sigui, quan es parla de Catalunya, no parlo...
Parlem, doncs, de la
No parlo amb la visió espanyola ni actual autonomista. Parlo amb la visió que es tenia al segle XV, en què el papa Borja era català, i en què Eusi Esmarc li diu un caballero valenciano de nación catalana, la traducció de les seves obres al castellà. Per tant, hi ha una nació catalana, i aquesta nació catalana avui dia està segmentada amb Aragó, amb el Principat, el Regne de València, Mallorca, però compta també Sardenya, Nàpols i Sicília, i alguns altres comtats difuminats al llarg del Mediterrani, no? I és aquesta nació catalana, sigui d'on sigui. Aleshores, aquesta família servent, que es troba documentada a Barcelona, al Regne de València i també al Regne de Nàpols i Sicília. I en Cervantes veiem que tornant de Lepanto s'està a Nàpols i a Sicília, s'està a Barcelona, s'està a València, s'està a València, s'està a Barcelona. Vull dir que quan agafem a partir del 1568 o 69, quan es comencen a tenir notícies certes de la seva biografia, i ho resseguim, és que tot passa absolutament aquí, des de 1567, ja el trobem a Barcelona, no? A Barcelona, a València, a València, a Barcelona. A Barcelona s'embarca amb el cardenal Aiguaviva i Aragó i se'n va a la cort pontifícia, de la cort pontifícia torna a València, València s'enrola a la companyia de Miquel de Montcada per la batalla de Lepanto, i aquesta companyia s'aplega amb totes les naus catalanes a Barcelona, i de Barcelona marxen després cap a Sicília, i des d'allà doncs, ja cap a Lepanto. No? Però absolutament tot és aquí. Quan torna, s'està dos anys guarint-se a Nàpols i a Sicília, torna de Nàpols i a Sicília a direcció a Barcelona, i el fan pres, l'Arnau Mamí, el pren, i se l'emporta al Alger. Allà comparteix l'entorn amb valencians, torna a València. A València, el seu germà, 3 anys abans, torna i després torna ell. Li fan unes processons, li fan unes celebracions, unes misses a la catedral de València. El seu germà és acollit, em sembla, a l'església dels Dominics. De València el trobem a Barcelona. De Barcelona torna... O sigui, tot el que sabem del cert, gairebé, passa aquí. I aleshores, a partir d'aquí és on hem de començar a veure si realment hi ha una família que es digui Servent i que encaixi amb els títols, amb els càrrecs i amb el lloc on viu el nostre personatge Cervantes.
Ja hem vist, i no és cap manipulació de part nostra, sinó que és reconeguda, insisteixo, per historiadors oficialistes, que els documents, els poquíssims documents sobre l'origen de Colom, la seva partida de naixença i aquest expedient de rescat del G, estan plens de teixadures, estan plens d'esmenes, amb la qual cosa, quin interès podia tenir el censor, qui fos que aquells documents...
No, hi ha un interès, que això ja ho hem vist en Colom, i jo que segueixo no només temes de literatura, segueixo temes de pintura, temes de mística, temes de religió, temes de cartografia. L'interès és crear un cos cultural, simbòlic i vivent, en castellà, perquè això després vagi creant un pòsit i es creï l'Espanya només en perspectiva castellana. No l'Espanya plural, que era d'aleshores, l'Espanya amb diversos regnes respectats entre ells, sinó només una Espanya on l'única llengua de cultura sigui la castellana. I per això utilitzen tota l'estructura política més la inquisitorial. Allà on no arriben els perseguidors polítics, els governadors o els virreis, o els lloctinents generals, aleshores arriba la Inquisició. Pensem que en alguns casos tots els diputats de la Generalitat són arrestats per la Inquisició. Curiós. I també hem de pensar que a finals del XVI és el moment culminant de la crispació entre l'Estat i la monarquia i els regnes. I això ho hem de tenir clar. Per això el Quixot s'ha dit a Lisboa, el 1605, dues edicions, perquè Lisboa, estant en lluita per la independència, s'edita a València, dues edicions, s'edita en vers, una edició que no s'ha trobat mai, i s'edita a Barcelona. O sigui, si ens hi fixem, el gruix de l'obra cervantina està destinada a un públic que intenta alliberar-se del jou i de l'opressió castellana.
Miri, d'això volíem parlar, perquè és cert que desapareixen els originals i les primeres edicions de la novel·la més significativa d'aquest Quixot, i tal com havia passat amb d'altres autors catalans del segle XVI, com Jeroni Pujades o Lluís Pons i Iscar, tots obligats a traduir al castellà les seves creacions literàries.
Jo, una de les sorpreses que tinc, és per poder explicar que el Quixot és una traducció, necessito alguna mena de coixí d'altres proves en què autors catalans importants escriguin la seva obra en català, però només se'n conservi la traducció castellana, i que ells ho diguin, que han estat obligats a traduir la seva obra. I aleshores, doncs, jo, per preparar aquesta introducció, doncs, trobo el pare Antoni Bautea, que explica que la seva obra l'han obligat a traduir, en Jeroni Pujades, l'Onofre Manescal, en Lluís Pons d'Icart, en Francesc Tarafa, en Martí de Viciana, o sigui, gairebé, i només en català queden glosses a la Mare de Déu, en els Sants, i Para de Contar, i coses de folclòriques, de poesia, joc floralesca. La gran literatura és sistemàticament traduïda al castellà, en molts casos sabem que era en català, però aquesta versió catalana ja no s'edita mai més, com tampoc s'editaran les grans obres catalanes com el Tirant-lo Blanc, o les obres de Ruiz de Corella, o les obres de Jaume Roig, o Joan Roig, o de l'Espill, el llibre de les dones, Jaume Roig, em sembla, que ja no s'editaran més al llarg de tot el segle XVI. Això tant és així que un estudiós de la literatura valenciana al segle XVI diu: és molt destacable el fet que han desaparegut quasi totalment les obres literàries impreses en aquesta llengua catalana, a excepció d'algun certamen poètic en honor de la Mare de Déu o d'algun sant.
Déu-n'hi-do. Tampoc es poden oblidar els sentiments procatalanistes, que Cervantes revela al llarg de la seva obra. L'Hidalgo recupera el seny, vostè ho deia abans, i viu les millors gestes a Barcelona, mentre que a Castella s'hi accentuen les seves al·lucinacions.
Sí, això és, evidentment, és un símptoma molt clar de quina mena de visió tenia Cervantes. O sigui, si analitzem avui dia molts fets polítics del que està passant actualment a Castella, o sigui, els papers de Salamanca, que els demanem i ens diuen lladres. A nosaltres, que demanem que ens tornin un robatori. Doncs els que hem estat expoliats són titllats de lladres. Els genocidats, com els bascos i els catalans, són titllats de nazis, feixistes i exterminadors de la cultura. O sigui, tot està tan tergiversat que realment Cervantes tenia raó, que diuen que no entenen res més que el que han llegit, que és tot llibres falsos, mentiders i trastocats, i aleshores projecten aquesta paranoia que han llegit sobre la realitat. I tota la realitat la interpreten a partir de la paranoia, o sigui, de la falsedat, la mentida i la distorsió que troben en els llibres.
Vol dir que en tants segles no ha canviat gens el panorama?
Ha canviat molt en pitjor, perquè en Cervantes ho veia, nosaltres ja no ho veiem. O sigui, no tenim un Cervent que ho pugui explicar lliurement, no? En aquella època encara hi ha molts autors que estan explicant i que se'n riuen una mica d'aquestes paranoies, no?
De fet, Barcelona és l'única ciutat que surt a la novel·la, i a més, en Cervantes li dedica les millors floretes del llibre. Tot el que li passa al Quixot des que entra a Catalunya, doncs, vens a Barcelona ha vençut el combat, i en canvi fa també un elogi força encès de la ciutat. No? Per què?
No només de la ciutat, sinó de Catalunya. Aquí la compara amb la millor nació del món. O sigui, Cervantes diu, Els cortesos catalans, gent enutjada, terrible, pacífica, suau, gent que amb facilitat dona la vida per l'honra i per defensar-les en dues, a la vida i a l'honra, s'avancen a si mateixos, que és com avançar-se a totes les nacions del món. O sigui, si els catalans s'avancen a totes les nacions del món per la justícia, la dignitat, la honra i la llibertat, és que els catalans i Catalunya és la primera nació del món. Això ha cridat molt l'atenció, aquests elogis a Catalunya i als catalans, i a València, que València diu que n'exalta la grandesa del seu lloc, l'amenitat del seu entorn i, finalment, tot allò que la fa formosa i rica sobre totes les ciutats, no només d'Espanya, sinó de tota Europa. O sigui que València, per Cervantes, és la ciutat més guapa, no només d'Espanya, sinó de tota Europa. I això ha cridat molt l'atenció als autors castellans, per exemple, l'Agustín de Amezua, que té dos volums molt interessants sobre l'origen de la novel·la a partir de l'obra de Cervantes, diu: de cap altra província d'Espanya ni dels seus habitadors va escriure en Cervantes tan i tan calorosos elogis, que tal vegada siguin alguna cosa més que un tòpic literari i responguin més aviat a records personals seus, a una íntima gratitud per esdeveniments ocorreguts en aquella ciutat o regió, de molt cars records per ell, però que avui desconeixem totalment. O sigui, ja veuen que passa alguna cosa que, entre Cervantes i Catalunya i els catalans o els valencians, no? Però que això se li escapa de la comprensió. No?
Uh-huh. Escolta, és veritat que vostè ha trobat també certs catalanismes en l'obra?
Certs, moltíssims. La cosa és escruixidora. O sigui, des de Hacerse Cruces, era un bocamuelle, des de... A veure, perquè no ho tinc aquí dins, ho he portat, si m'ho haguessis dit ho hauria tret en aquell moment, però en bocamuelle, Hacerse Cruces, meter cucharada, qüestions sintàctiques, per exemple, com l'ús del com en valor de quan, en lloc de cuando llegó Don Quijote a la ciudad, diu como llegó Don Quijote, igual que el català medieval, que utilitza sempre el com, si asomaron a la finestra, llevaven los cueros, aquella batalla que Don Quijote té amb els cuirs d'unes botes de vin, diu quedaron todos horadados. O sigui que hi ha construccions sintàctiques a la catalana. Per exemple, n'hi ha una de molt curiosa que demostra que efectivament havia d'estar escrita en origen català, perquè Don Quijote, el Quixot, recita uns versos que parla d'un personatge mitològic, que és Fili. I Sancho diu: así, si estiramos todo este hilo, podremos llegar a saber el fondo de la cuestión. I Cervantes diu: de quin hilo me hablas? Diu: coño, de este que vuestra mefeta acaba de recitar. Diu: no, hombre, no, decía Fili.
Curiós. Va,
entre Fil i Fili, doncs en català sí que hi pot haver una confusió que doni joc això, no?
Però tot això provaria, en la seva opinió, que el Quixot va ser originalment escrit en català.
Molt més.
Va ser això traduït posteriorment.
Sí, i a més en Cervantes ho escriu, que és una traducció. El que passa és que, com que no pots atacar directament el censor, ell fa un joc que a mi em sembla genial i que ha enganyat fins i tot els mateixos erudits, que és que troba l'obra escrita en àrab. I aquesta obra, com que ell no l'entén, la fa traduir. I aleshores aquest traductor és el que la tradueix malament, amb errors, amb retocs, i diu que jo, essent-ne pare en un origen, ara n'acabo sent padrastre. O sigui que jo no sóc el pare del Quixot, jo en sóc el padrastre, i això diu Cervantes. I és molt interessant, perquè jo quan anava a classe de llengua i literatura castellana al segle d'or, o la llengua i literatura espanyola al segle d'oro, ja parlaven de per què Cervantes intentava, i deien que simplement era un joc literari propi de l'època. Bé, no, propi de l'època no, és per evitar la censura. Tu estàs dient que allò pot estar bé, però que tu no n'ets el responsable, que allà hi ha afegits del censor, retocs, coses absurdes, i tothom en parla, eh? Per exemple, hi ha la història d'un ruc, que hi ha un ruc, i després parlen que l'han robat, però no apareix que el roba. Doncs perquè com que retallen i retallen, costa de refer. Hi ha gent que ha dit, fins i tot, que com és que en Cervantes no va fer una última revisió en el text? Evidentment, no va fer una última revisió, perquè els literats i els historiadors no podien revisar els seus textos, perquè es revisaven els censors a fi i efecte que l'obra quedés conformada d'acord amb els seus interessos polítics, socials i religiosos. Per això en Cervantes ningú podia revisar els seus textos.
I ja que estem posats en farina de llengua, vostè afirma que Cervantes fa una defensa de les llengües vernacles, que considera que la millor lluita per la justícia és la dels bandolers catalans.
Bé, una cosa és la llengua i l'altra és bandolers. O sigui, avui dia, si tu en un diari trobes algú que fa una lluita ferrissada d'ETA, vas directament a la presó. Per això et dic que avui estem pitjor, perquè en Cervantes fa una lluança aferrissada del bandolerisme, que era lluita armada.
Els bandolers el motiu, de tota manera, era bastant diferent, no?
Jo no ho veig. O sigui, quan tu agafes les armes per lluitar per les armes, tant pot ser per amor, per frustració, per ideals polítics, per poder... O sigui, aquí estem davant de lluites armades contra l'estat espanyol i els seus col·laboradors. Per tant, els bandolers no només atacaven els convois de l'or que arribava de les Índies, sinó que atacaven qualsevol cosa relacionada amb el virrei, qualsevol cosa relacionada amb els governadors, qualsevol cosa relacionada amb els capitans generals, qualsevol cosa relacionada amb les patlles, qualsevol cosa relacionada amb l'estructura de poder espanyola a Catalunya. I això ho feien els bandolers. I mataven per això. Però, curiosament, Cervantes, que si fos castellà, i com que era un recaptador d'impostos de l'Estat i de la Corona de Castella, hauria de tenir una mentalitat de defensa d'allò que li és propi, d'aquesta estructura de poder, de la corona que l'alimenta, de l'Estat que el paga i el subvenciona, en canvi fa un elogi de tots els que estan en contra de l'estructura d'Estat i que maten els defensors d'aquesta estructura d'Estat.
Clar, vist des de l'òptica que ell era català, ho podríem entendre perfectament.
I no només català, sinó que a més era antitrastàmer. I en la seva obra surten aquestes traces. O sigui, la seva obra es parla del compromís de Casp, és aterridor, vull dir que no sé com encara ningú fins avui ha pogut dir, hòstia, això és el compromís de Casp. Es parla de Joan Sense Fe, que li diu, em sembla que diu el cavallero de la fosca vista, en català, de la fosca vista, i és perquè Joan II va acabar sec, però entre que va acabar sec i no hi va acabar, va anar perdent la vista, i era una persona que no hi llocava, no? Però a més també el defineix amb una paraula grega, que en Francisco Rico, que és el curador de l'edició del Quixot que jo segueixo, diu que aquesta parauleta, que no recordo perquè és en grec, però diu que vol dir mentider, embaucador, que enganya a Déu i sa mare, no? I realment Joan II se deia Joan sense fe, perquè era un mentider i era incapaç de mantenir la fe o la paraula que donava, no? O sigui, tot això és en el rerefons. I el mateix Cervantes, en un moment donat, ho diu en el Quixot, diu, numerus estultorum infinitum est. O sigui, el nombre dels imbècils és infinit. Ningú ha entès la primera part.
Ens ha quedat pendent el tema de la defensa de les llengües.
I el tema de les llengües, ell defensa en diversos llocs que cal parlar, utilitzar la llengua vernacla. Cal utilitzar la llengua que has mamat en la llet de la mamella de la teva mare. I que si no fas això, diu, no em mereix. I a mi aquesta gent que canvia de llengua no em mereix cap respecte. Però els castellans a Castella, quin problema tenien amb el castellà? Cap, perquè el castellà continuava sent llengua del poble, llengua de la cort, llengua de l'exèrcit. Però en canvi a Catalunya no. A Catalunya, des de l'entronització dels Trastàmara, hi ha tota una sèrie de classe social que canvia de llengua i o per aproximar-se al poder, o bé perquè el poder fa que forcin a canviar de llengua. I ell ataca en aquesta gent que canvia de llengua tan fàcilment.
Vilbeny encara exposa més evidències en aquest treball, en aquesta tesi. Diu, per exemple, que és impossible que el Quixot sigui una novel·la fruit de l'atzar i que el seu autor fos un fill analfabet d'un ramader de Castella, ja que l'obra revela un escriptor culte que demostra tenir coneixements dels autors clàssics de navegació i de moltes altres disciplines.
I és que aquí, per exemple,
ho desconeixem gairebé tot de la seva infantesa. És fins molt més tard que no sabem realment o ubicar...
Esclar que no coneixem res de la seva infantesa perquè no hi ha ningú d'aquests documents que han volgut donar que tingui la vida cultural que té en Cervant, no? O sigui, el Cervantes que apareix per Castella o és fill d'analfabets, de pagesos, de ramaders, d'un metge d'un pobre poble, que quan es mor hi ha l'inventari, s'ha publicat l'inventari dels seus béns i només tenia 3 llibres. 1, 2, 3, no 3 per dir pocs, 1, 2, 3, i diuen els noms i tot, 2 de medicina i un altre de no sé, no recordo què, però que fins i tot quedava admirat. Aquest Cervantes, castellà, té una filla que és analfabeta i ja de gran. i aquest Cervantes castellà no se li coneix cap estudi. Deien que havia anat a estudiar en una escola de Madrid, però el senyor Navarrete, Martín Fernández de Navarrete, en parlar-nos de la seva biografia a començaments del segle XIX de Cervantes, ens diu que aquest estudi no va poder anar a estudiar en Cervantes perquè no existia quan en Cervantes era un nen, que es va inaugurar quan en Cervantes ja era un home, i era un home madur. Per tant, tot el Cervantes castellà és no es pot explicar perquè no hi ha res, evidentment, i en canvi el Servent de català doncs sí que és d'una família de juristes, de cònsuls, de consellers, de cancellers. Un Servent és conseller de Barcelona i un altre és canceller de les tresoreries d'Alfons el Magnànim a Nàpols, de Joan I, de Pere III el cerimoniós, i pensem que Cervantes demana una tresoreria a l'Armada de les Índies, o una tresoreria al Regne de Guatemala, o una tresoreria al Regne de Granada, Nova Granada, o també demana un càrrec, com un càrrec a la cort, diu, com tots els meus avantpassats tenien. O sigui que hi ha un Cervantes que pertany a una estructura de cort, amb juristes, cònsuls, lletrats, notaris, cancellers, ambaixadors, navegants, patrons de galeres, i un altre, que és el fill, i hem de triar, no?, a quina família encaixem el més gran escriptor de tots els temps, en què té un vocabulari de cancelleria, que utilitza nombrosíssims registres notarials, que té una riquesa de vocabulari nàutic, que té una percepció de militar. A més, pensem que el Cervantes ens diu, en la seva biografia, quan ell parla del captiu d'Alger, tothom reconeix que això és una autobiografia seva, i diu, la meva família prové d'un poble de l'interior de les muntanyes. Sabem que el Servent venen de Puigcerdà, que també està a l'interior de les muntanyes. En aquesta biografia diu que té tres germans que se'n va a la guerra. El Servent, sabem que hi ha una família Servent a Xixona, per això et dic que no sé si és el regne aquí, però que el Servent de Xixona també són tres germans militars que van a Flandes, Cervantes és a Flandes, van a les guerres d'Itàlia, Cervantes va a les guerres d'Itàlia, van a la presa de la Goleta i d'Oran i de Tunis, Cervantes és a la Goleta, Oran i Tunis, i a més, aquests tres germans, per raó d'una mina que els va explotar, van quedar esgarrats. I Cervantes, ja sigui per una mina o sigui per una bala o no sé què, també era esgarrat. Per tant, hem d'anar decantant el coneixement, o diguem, o la via de recerca, o per un Servent analfabet, o per un Servent fill d'una gran família de juristes, cosmògrafs, cancellers, tresorers reials, homes d'estat, militars i homes de coneixement.
Anem a aprofundir més en l'aspecte documental d'aquesta nova dada, perquè tot el que hem esmentat de Cervantes són, en tot cas, dubtes raonables, jo crec que molt coherents totes elles, però ja sap vostè, perquè és historiador, que la història entén de documents. Hi ha documents que respatllin l'existència d'aquest Servent i, en conseqüència, que a partir d'aquí puguem argumentar i cimentar doncs una nova biografia per l'il·lustre escriptor?
A veure, no hi ha, en aquest sentit, tants documents, però sí que hi ha les mateixes referències. Jo només he agafat les dades que s'han espigolat. A veure, és possible que hi hagin documents. Jo t'estic parlant que només porto 10 anys i estic esbossant un camí de recerca, no? I jo no he mirat, no sé com en Colom, que ja gairebé ho veig quasi tot, o més de la meitat, no?, de coses bàsiques. Després hi ha detallets i merdetes, no? Però sobre el Servent, jo trec les dades de les dades que hi ha, que estan aportades, i totes passen aquí. O sigui, el Servent, que són a Nàpols, que s'embarquen amb el cardenal Aiguadiu a Barcelona, que s'enrolen a València, que tornen a València, que de València passen a Barcelona un altre cop, que intenta demanar un càrrec a la cort del virrei de Nàpols, que amb Pere Ferrandis de Castre, aquí dedica a la segona part del Quixot, i li diu que li escriuen en aquesta nostra llengua, però és en castellà, però és que Pere Ferrandis de Castro parlava en català. Per tant, hi ha tota una sèrie de coses que tinc anotades i ràpides, vaig apuntar una vintena. Per exemple, quan l'han de rescatar de l'Alger, tot es fa a través dels virreis de Mallorca i de València. No es fa a través de cap adelantado, ni cap conde, ni cap duque de Castella. Felip II ordena al virrei de València que resolgui el cas, i aleshores els mercaders que van a rescatar-lo són de València i de Mallorca. Els mercedaris, n'hi ha un de Barcelona. Quan torna, torna també a València. A València es fan professors. No? Imagina't a València fent una professó de 50 o 60 alliberats, tots de pobles desconeguts, i tothom allà a veure què. Vull dir que és una mica rocambolesca, és el mateix com en Colom i els mariners que tornen a Barcelona, que ningú coneix, que a més ens han marginat del descobriment d'Amèrica, perquè la reina no vol que hi anem, que no hi anem, que tot és per Castella, però tot el poble de Barcelona és el carrer celebrant-ho. Doncs és una mica això, és adonar-nos que la història sí que té una coherència. La història té una lògica, i encara que els documents ho desmenteixin, hem d'estar una mica per sobre de segons quins documents i buscar-ne uns altres que facin aquesta concordança. No? Jo el que he fet ha sigut això, buscar aquests altres, i de moment només els he recollit de biògrafs i autors i erudits que s'han dedicat a la vida del senyor Cervantes o Cervent, i aquí ho plantejo, no? Després aquí això és la, diguem, és l'embrió d'una gran recerca, l'embrió d'una gran tesi, i a veure què passarà.
Però en tot cas, si reconeixíem al principi del programa que les fonts oficials han estat manipulades, com és possible que no s'hagin volgut borrar les pistes d'aquests altres documents?
No, perquè, a veure, aquí passa una mica, no? Com tot, és com totes les històries, no es pot esborrar tot, no es pot esborrar tot. S'esborren uns rastres determinats, però les mateixes inèrcies fan que se n'incorporin uns altres, no? Per exemple, si jo et dic a tu que en Cervantes tenia una neboda casada amb en Pere de la Nussa i Perellós, tu diràs, molt bé, i què? No? O és que en Pere de la Nussa i Perellós era membre de l'alta aristocràcia aragonesa i era el germà del famós Justícia d'Aragó, a qui Felip II va fer de capità. Per tant, que Sancho Panza sigui governador d'Aragó, de l'Ínsula Baratària, que és a la vila dels ducs de Vilafermosa, a Aragó, no és una casualitat.
No, és evident que
és una befa, un escarni a un governador, que els governadors de Castella, posats allà, ordenats a dit per un paranoic, que fa detenir, decapitar, tancar la presó, tots els que s'oposen a les seves formes d'entendre la vida política i constitucional de llavors, i que arriben aquí i no saben ni la llengua, ni l'escriptura, ni entenen els súbdits, ni entenen les lleis, i per això Sancho és un analfabet. I a més tots es posen d'acord en que aquest tio no en té ni puta idea, però seguiu-li la corda, feu el que ell us digui i segur que us ho passareu molt bé. Que és el que realment va passar. Un tio que arribava aquí a dit, després d'escabatxinar els parents d'en Cervantes, i ell no podia fer una crítica ferotge contra això, perquè has begut oli. Ho havies de fer de la manera que tothom ho veiés, però que no ho veiessin els censors. I efectivament...
És evident que a la llum de les dades que vostè planteja, que això té una segona lectura simbòlica, en clau política, reivindicativa, que ningú ha volgut veure, no?
Per això, el Quixot, quan arriba a Barcelona, és rebut multitudinàriament com si fos un príncep. Lluances, salves, les galeres se l'emporten a fer una volta d'honor. Jo interpreto que no és el Quixot que entra a Barcelona, que és en Cervent que entra a Barcelona i se l'aclama com un príncep, com es va aclamant en Colom, el príncep Carles de Viana, a tots els herois que hi ha hagut, i que el poble ha manifestat el seu amor i suport incondicional. Ei, ho has dit tot, ho has denunciat tot i ho han publicat. Ets un geni i és aclamat com, per això se li diu, el príncep dels enginys, no el príncep de les lletres, sinó de l'enginy, o sigui que a través de l'enginy i de les lletres ha explicat el que passa i no se n'han enterat més de la meitat.
És evident que després d'escoltar el nostre convidat, a més d'un, li venen ganes ja d'agafar l'exemplar que puguin tenir a casa del Quixot i tornar a fer una lectura, en aquest cas, amb...
Anotada, sí, s'ha de fer així, perquè si no, si ho fas per llegir, per distreure't, no captes res, S'ha de fer amb molta cura, amb molta precisió.
Aquest és, i vostè ho deia, un primer pas. A partir d'ara què? És a dir, com pensa vostè segmentar aquesta investigació? Quins són els punts oberts, les traces que es planteja de cara al futur?
Bé, bàsicament jo vaig, quan a l'Argentona em van demanar que fes un croquis, I aleshores, bàsicament, és començar explicant que no hi ha res sobre el seu passat, que hi ha multiplicitat de llocs de naixement i de pàtries, totes discordants i reconciliables, que han desaparegut els originals dels seus llibres i gran part de les primeres edicions. Alguns llibres tenen dues versions diferents, anant explicant el fruit d'aquesta manipulació, que ha desaparegut la història de, o millor dit, la història, l'edició del Quixot de Barcelona, com es desencaixa la seva personalitat real, el canceller, el militar, el recaptador d'impostos reals, amb la del Cervantes documental que tenim, fill sense estudis d'un pobre metge de poble, com la censura oficial ha malmès els llibres de l'època i com ha malmès els d'en Cervantes, la vinculació de dades que tenim de Cervantes amb Catalunya, els elogis a Catalunya, València, Nàpols i Sicília, els elogis als literats catalans i a la literatura catalana. Pensem que per Cervantes el millor llibre del món és
El Tirant el Blanc.
Quina casualitat! Tu t'imagines el senyor Aznar que li preguntéssim, senyor Aznar, ¿cuál es para usted el mejor libro del mundo? I que digués La plaça del diamant, el... i la poesia Les hores de Salvador Espriu, i així. Doncs per en Cervantes, el millor llibre del món és El Tirant-lo Blanc, i no casualment el Quixot té molts aspectes del Tirant-lo Blanc, que és un cavaller, que també fa unes gestes, que intenta lluitar, però tot és al revés que el català, perquè tots són paranoies i totes les grans gestes són uns molins, uns xais, uns pobres monjos, uns pastors, la paranoia. Però també es emmalalteix, també fa testament i mor al llit, no? I jo penso que això és un gran homenatge, un homenatge que ja ha estat apuntat per algun erudit valencià de Cervantes al Tirant-lo Blanc.
Jo crec que hem fet una repassada prou interessant aquesta altra història, aquesta biografia oculta, ara diem ja, de Miquel Servent.
Miquel, jo no,
no ho diria,
diguem
Miquel,
d'algú de la família Servent, i que el temps ho dirà.
Aquest Servent no...
Sí, apareixen amb el nom de Felip, Andreu i Jeroni.
Uh-huh.
O sigui, és possible, a més ja he trobat un Felipe de Cervantes, que també és poeta. Per tant, podria ser aquest Felip, podria ser aquest Jeroni, o podria ser algun altre d'aquesta família, esporgat, perquè no se sabés exactament qui és, no? Però sí que està, com sembla, claríssim que estem sobre la gran pista, sobre la gran traça, sobre el gran corrent d'informació que són els Servents. I ja ho veurem. Això no. De moment hem de centrar, per tothom qui vulgui aproximar-se a la recerca o a la investigació aquesta, centrar aquesta família del Servent, i el temps ho dirà.
Esperem que així sigui i que aquí puguem fer-nos ressò, com ara, del desenllaç final d'aquesta investigació. Per acabar, ens hem guardat una frase de Miguel de Cervantes que diu així: Guárdate, pluma mía, para que los pueblos y lugares de la Mancha se disputen la gloria de haberme merecido. Hem de donar pas ja a les notícies de les dues de la matinada. Si voleu opinar, si voleu dir quelcom, si voleu-nos fer saber quines són les vostres opinions sobre el que hem tractat avui, 933-427-827. Entre els que participin, com sempre, regalarem un llibre. Us deixo ara amb les notícies de les dues de la matinada. Continuem tot seguit amb més enigmes.